Són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Avui vivim l'últim diumenge de l'any, l'últim del 2024, i és un nou diumenge de comerços oberts amb festes nadalenques, fet que, evidentment, el comerç nota. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Hem superat el Nadal, per tant, el Pare Noel i el Tió, però resten tan sols dos dies per viure la nit de Cap d'Any i a una setmana per Reis. Les dades assenyalades pels negocis continuen.
D'altra banda, desastrós accident aeri aquest diumenge a Corea del Sud. 179 persones han mort arran de l'explosió d'un avió després d'aterrar. Tan sols dos membres de la tripulació s'han rescatat amb vida. El país ha decretat 7 dies de dol oficial.
Un Boeing 737 de l'aerolínia Jeju Air ha sortit de la pista d'aterratge després d'aterrar sense rodes a l'aeroport internacional de Muan, ha impactat contra un mur i s'ha incendiat immediatament.
Avui es compleixen tot just dos mesos de la dramàtica Dana que va tenir lloc al País Valencià i que va deixar 223 víctimes mortals, 3 persones encara desaparegudes i milers de damnificats.
Per això, la ciutadania valenciana ha decidit aprofitar la commemoració d'aquests dos mesos per fer una nova manifestació aquesta tarda contra el seu president, Carlos Mazón, a qui continuen assenyalant per la gestió de la tragèdia.
I el primer viatge en metro de la història a Barcelona entre plaça Catalunya i plaça Lesseps compleix 100 anys demà dilluns, quan es donarà el tret de sortida a un any de celebracions.
El suburbà arriba al centenari amb el nombre de passatgers en màxims i amb l'expectativa de superar els 450 milions de viatgers en un any per primer cop.
Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquest diumenge. Sergi Carcelés, bon dia.
Hola, com estem? Estem tenint aquest diumenge amb molta tranquil·litat a quasi tota Catalunya, a excepció d'aquestes boires i boirines que tornen a veure les terres de Ponent i també a comarques com, per exemple, l'Anoia, encara que en aquells punts ja estan desapareixent. Molt de sol i tranquil·litat, molt poc vent i la mar molt en calma. L'únic que hem de dir és que hi ha temperatures bastant fresques, màximes que avui arriben als 16, fins i tot 17 graus a alguns punts de la costa. L'interior fa més fresca i per demà no canviarà la cosa. Continuarem amb boires a l'interior i molt de sol a la resta del territori.
En esports en bàsquet, avui hi ha clàssic a l'ACB. El Barça juga a la pista del Madrid a partir de 8:45 del vespre, buscant redimir-se de la desfeta europea de divendres a casa.
Abans del clàssic, però, el Baxi Manresa rebrà el Baskonia a partir de les 5.
I a aquesta hora el bàsquet Girona està jugant a la pista del Saragossa, perdent per 79-55, quan queden 6 minuts i mig pel final del partit. D'altra banda, en futbol sala, avui es disputen les semifinals de la Copa Catalunya masculina. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Avui vivim l'últim diumenge de l'any, l'últim del 2024, i és un nou diumenge de comerços oberts. Hem superat el Nadal, per tant, el Pare Noel i el Tió, però resten tan sols dos dies per viure la nit de Cap d'Any i una setmana per Reis. Les dates assenyalades continuen i els negocis ho noten.
N'és un clar exemple Andorra, on els comerços han mantingut una línia positiva al llarg d'aquesta setmana de Nadal, quan acostuma a omplir-se de turistes, molts d'ells catalans, que aposten per anar a fer algunes de les seves compres per aquestes festes. Els companys de Ràdio Televisió d'Andorra han passejat pels principals carrers del territori i han parlat tant amb propietaris de comerços com amb consumidors.
Alguns aprofiten per passar uns dies i esquiar, però la majoria venen a passar el dia i de fer les últimes compres de Nadal. Uns visitants que es mostren generalment satisfets amb el que veuen a les botigues.
Jo crec que, a veure, tampoc hem mirat moltes coses, però per lo que he vist, que m'han tratat a una tenda, està, en plan, està bastant bé, bastant normal.
A nosaltres aquí ens convé comprar, perquè som de la Cerdanya, tenim preus una mica bastant excessius i tot és molt limitat. Llavors aquí ens convé.
Sí, a veure, ara potser ja no es noti tant la diferència de preus com abans, però sí, una mica es continua notant.
Nos encanta, sí. Somos repetidores, volvemos cada año y sí, nos gusta mucho.
Per l'altra banda, els comerços mostren satisfacció per les vendes fetes durant el Nadal, que han augmentat lleugerament en molts casos respecte a l'any passat.
Bueno, la valoració en principi és positiva. S'ha treballat moltíssim, hi ha hagut moltíssima gent. Fins i tot, bueno, les vendes que han anat lleugerament a l'alça, potser no molt, no tot el que voldríem.
Sí, o sigui, aquest cap de setmana ha vingut molta més gent que la setmana passada i la veritat que es nota bastant, la gent està també pujant molt més aquí a la part alta de Carlemany, i la veritat que molt, molt content. La gent també està veient que està evolucionant molt tot, i així que molt content, la veritat.
Bueno, el cap de setmana passat no és que hi hagi una afluència molt gran, sí que hem tingut alguna clientela bona, però no ha sigut una afluència bastant elevada com altres anys.
L'any encara no ha acabat i l'afluència de gent seguirà sent alta. S'espera, per tant, que s'augmentin les vendes de cara a final d'any.
El proper diumenge, 5 de gener, i previ al Dia de Reis, encara estaran en els comerços oberts a Catalunya per les darreres compres, i és que esperar el dia de després de Reis per anar de rebaixes ja no és una preocupació. Darrerament, les botigues ja no esperen a les temporades de rebaixes per oferir descomptes.
Algunes han aprofitat que les persones estan comprant regals de Nadal i han penjat cartells d'ofertes d'almenys un 20%. Lleida Televisió Segrià, Noelia Burgos.
Cada vegada més les temporades de rebaixes d'hivern i d'estiu es desdibuixen amb ofertes que van sorgint en diferents dies de l'any. De fet, aquest diumenge d'obertura comercial ja es poden veure cartells de diferents descomptes a les botigues de l'eix comercial, com per exemple a Canada House, on la dependenta Evelyn Del Monte ens explica que ja tenen ofertes d'almenys un 50%.
Ens hem avançat a la campanya de rebaixes, tenim rebaixes fins al 50% per incentivar una mica el comerç local i que la gent compri i surti a passejar contenta. Obrim també diumenges per incentivar les compres de la gent que no ha pogut anar a comprar entre setmana perquè també treballa, així facilitem una mica el comerç.
Per alguns compradors, l'obertura dels diumenges és clau per poder completar la llista de regals, tal com afirmen el Manel i també l'Àngels.
Anar a donar una volteta i aprofitar els últims moments per fer les últimes compres per Cap d'Any i per Reis.
Aprofito perquè sempre fa falta alguna cosa i aprofitem.
Cal destacar que la campanya de Nadal suposa pels comerciants de Lleida entre el 20 i el 50% de la seva facturació anual.
179 persones han mort arran de l'explosió d'un avió a Corea del Sud aquest diumenge a les 9 del matí hora local a la 1 de la matinada a Catalunya. Tan sols dos membres de la tripulació s'han rescatat en vida. Corea del Sud ha decretat 7 dies de dol oficial.
Un Boeing 737 de l'aerolínia Jeju Air ha sortit de la pista d'aterratge després d'aterrar sense rodes a l'aeroport internacional de Muan. Ha impactat contra un mur i s'ha incendiat. En l'aeronau que cobria el trajecte entre Bangkok, Tailàndia i Muan hi viatjaven 181 persones, 175 passatgers i 6 membres de la tripulació. Tots ells eren sud-coreans, excepte dos tailandesos. Les autoritats investiguen les causes de l'accident, que estaria provocat per un mal funcionament del tren d'aterratge de l'avió per l'impacte amb un estol d'ocells.
Un ampli dispositiu d'emergència es continua. D'altra banda, avui, la recerca de la dona de 83 anys desapareguda per Sant Esteve a Garriguella, a l'Alt Empordà.
12 dotacions dels bombers, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i voluntaris busquen l'afectada pel terme municipal i diversos pous de la zona. La filla la va trobar a faltar per Sant Esteve i en va donar l'alerta. El dispositiu de recerca va començar el divendres pels voltants de les 8 del vespre. La desapareguda es diu Dielin Teixidor i és de procedència alemanya, però entén i parla català.
Més successos. La policia local de la Roca del Vallès va detenir aquest dissabte un home per agredir amb una arma blanca un agent del cos i intentar-ho amb un altre policia i un sanitari del sistema d'emergències mèdiques.
Els fets van tenir lloc quan un veí va trucar al 112 alertant que hi havia un home aparentment inconscient dins un vehicle estacionat al mig del carrer. Un cop a lloc dels fets, quan el policia va intentar despertar-lo, aquest va reaccionar violentament, agredint-lo amb un ganivet, intentant el mateix amb un segon agent i el tècnic sanitari. Durant l'altercat, el detingut també va punxar les rodes de l'ambulància i va intentar fugir amb el seu vehicle, però va ser detingut.
Els Mossos van detenir divendres 4 lladres al districte de Sants Montjuïc de Barcelona que robaven en domicilis usant cinta aïllant els dits per no deixar pistes.
Una patrulla va enxampar els pispes infraganti després d'assaltar una finca al barri de Sants. Dos dels integrants del grup es van quedar fora per vigilar els entorns i els altres dos van entrar a l'interior de l'habitatge per cometre el robatori amb força. En sortir, els Mossos van aturar i arrestar els quatre lladres amb el seu botí, diverses joies i un total de 5.250 euros en efectiu.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona va enxampar ahir a la tarda un home amb 150 quilos de llentiscle al Parc Natural de Collserola.
El denunciat va ser sorprès fent la recol·lecta per una patrulla de l'equip forestal d'Horta-Guinardó. Dins una furgoneta se li van intervenir aproximadament uns 150 quilos d'aquest arbust habitual en els ornaments florals. La recollida de llentiscle, el cas dels espais naturals de protecció especial, està prohibit sense autorització de l'engestor.
Avui es compleixen tot just 2 mesos de la dramàtica Dana, que va tenir lloc al País Valencià i que va deixar 223 víctimes mortals, 3 persones encara desaparegudes i milers de damnificats a les comarques de l'Horta Sud, la Ribera Alta, la Foia de Bunyol i la Plana d'Utiel. Per això la ciutadania valenciana ha decidit aprofitar la commemoració d'aquests 2 mesos per fer una nova manifestació aquesta tarda contra el seu president, Carlos Mazón, a qui continuen assenyalant per la gestió de la tragèdia.
La marxa recorrerà els carrers del centre de València a partir de les 6 de la tarda sota lema Mazón dimissió. En les 2 convocatòries anteriors, que van tenir lloc el mes de novembre, es van aplegar 130.000 i 100.000 persones, segons les dades de delegació del govern. Malgrat que fa un mes el govern valencià va decidir remodelar el Consell per crear una vicepresidència per a la recuperació i la Conselleria d'Emergències, la indignació del poble es manté.
Tornem a Catalunya per continuar parlant de temes vinculats amb l'aigua. Aigües d'Altafulla, el Tarragonès començarà a renovar la xarxa de subministrament d'aigua a principis de l'any vinent, d'aquest pròxim 2025.
L'actuació té un cost de 433.000 euros subvencionats en un 77% per l'ACA. Altafulla Ràdio, la Carol Cubota.
La xarxa hídrica d'Altafulla patirà una renovació parcial però destacada a partir d'aquest pròxim any. A principis del 25 es vol executar una actuació que permetrà actualitzar unes canonades que es troben en molt mal estat i que són les que subministren aigua potable a les llars de la vila. Aquesta intervenció permetrà que la distribució de l'aigua sigui més eficient i es redueixin les pèrdues que poden haver-hi actualment per la degradació de la xarxa. En concret, es renovaran les canonades d'allò que el president de l'empresa mixta d'aigües i coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, apunta com la part més antiga de Baix Amar.
És el que diríem la quadrícula de la part antiga, més antiga de Baix Amar, no? Que és de Camí del Prat a Pont de Mar i carrer Pescadors via Augusta. És aquest quadrat dels carrers originals o més antics de Baix Amar.
L'actuació té un cost de 433.000 euros i compta amb una subvenció de l'ACA de gairebé el 77% de la inversió necessària. La resta anirà a càrrec de la mateixa companyia, que enguany ja n'ha recaptat una part a través del nou cànon que es va implantar en la tarifa a principis d'any.
A tot això, el govern impulsarà la construcció d'una potabilitzadora i un nou dipòsit d'aigua a la Vilella Baixa, al Priorat.
Això ho va anunciar aquest dissabte el conseller de Presidència, Albert Dalmau, afirmant que és un projecte en què confien a erradicar el problema de subministrament d'aigua que ha patit el municipi durant la sequera. Des de la Vilella Baixa celebren l'aposta per ambdós projectes, mentre que Dalmau va afegir que l'executiu català manté el compromís de connectar el pantà dels Guiamets amb l'aigua de Garcia, si bé segueix estudiant el projecte per connectar el pantà de Siurana amb l'aigua de l'Ebre.
El primer viatge en metro de la història a Barcelona entre plaça Catalunya i plaça Lesseps compleix 100 anys demà dilluns, quan es donarà el tret de sortida a un any de celebracions. El suburbà arriba al centenari amb el nombre de passatgers en màxims i amb l'expectativa de superar els 450 milions de viatgers en un any per primera vegada.
Els actes de commemoració començaran aquest mateix dilluns al Passeig de Gràcia i s'allargaran fins a finals del 2025. Un dels grans atractius de la programació serà, sens dubte, la visita a les estacions abandonades. Per primera vegada, els barcelonins podran explorar llocs normalment inaccessibles, com les mítiques estacions Fantasma de Gaudí o Correus, aturadors sense ús que estan escampats pel subsol. Però no seran els únics llocs poc habituals que es podran visitar. També es podrà accedir als simuladors on es formen els conductors, a l'emblemàtic centre de control del metro i a la curiosa escala de cargol de l'estació d'Urquinaona.
A més d'aquestes visites, la celebració també obrirà una exposició única amb trens restaurats de les sèries 100, 300, 400, 1.100 i 3.000, els primers que van circular per la ciutat. La mostra tindrà lloc durant el darrer trimestre del 2025.
Finalment, una altra de les activitats més destacades serà la cursa nocturna de 5 quilòmetres pels túnels de metro. I també s'organitzarà una cronoescalada a l'estació més profunda de la xarxa, el Coll La Teixonera, que compta amb 74 metres de desnivell. Encara no hi ha dates.
Parlant de transport metropolità, en surt aquest matí la nova ampliació del tramvia de la Diagonal de Barcelona. Un cotxe ha xocat amb el tramvia entre les estacions de Verdaguer i Sicília.
Tram ha donat l'avís passats uns minuts d'un quart d'11 i durant una hora s'ha hagut d'interrompre el servei de la línia T4 entre aquestes dues parades. El turisme s'ha quedat creuat a les vies. Concretament, l'incident s'ha produït a la cruïlla del carrer de l'Avinguda Diagonal amb el carrer de València. No hi ha hagut cap ferit. El vehicle ja està retirat i s'ha restablert la circulació.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat.
Troba'l a triateatre.cat.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Un quart de tres, seguim parlant d'actualitat. L'antiga fàbrica de Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, ha tornat a obrir avui diumenge després d'omplir-se d'il·lusió en les dues primeres jornades de portes obertes.
Els més petits visiten el magatzem de joguines dels Reis d'Orient, on follets i operaris màgics ja han començat a treballar per tenir-ho tot a punt abans de l'arribada de Ses Majestats. La fàbrica es podrà visitar cada tarda fins al 4 de gener a través d'uns itineraris de 15 minuts preparats pels ajudants dels Reis.
D'altra banda, una nova edició de la Fira Juga va arrencar ahir a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, la fira nadalenca on la canalla pot passar hores de diversió.
Al lloc, l'habitual, el poliesportiu L'Onze, on al llarg d'aquests dies s'hi poden trobar diversos inflables, amb tallers de pintacares, dibuixos, també una gran pista d'eslot, més conegut com escalèstric i amb la participació de les entitats. A partir d'avui, fins al dia 4 de gener, la fira romandrà oberta matí i tarda, de 11:15 fins 14:45, i des de les 4 fins a les 7 de la tarda, a excepció dels dies 31 de desembre, que només obrirà al matí, el dia 1 de gener, que estarà tancat per la festivitat d'Any Nou.
D'altra banda, la torre mossèn Tor de Campdevànol, el Ripollès, que enguany celebra el seu centenari, acull aquestes festes de Nadal una exposició amb més de 100 pessebres i diorames de diferents artistes de Catalunya, alguns de grans dimensions.
El seu impulsor, Avalí Adam, reivindica l'art del pessebrisme i creu que és una de les millors seleccions que es podran veure aquests dies. També s'exposa el pessebre de Jaume Terrer, un artista local que va morir el 2016 que destaca pel moviment d'algunes figures. El seu fill i net l'han tornat a muntar en honor seu. La mostra es complementa amb l'exposició de 150 caganers.
El pessebre vivent de Maçanet de la Selva, actiu des del dia de Nadal al bosc de Can Garriga, inclòs enguany 20 escenes bíbliques i tradicionals, atraïen aproximadament a uns 2.500 visitants en la seva 41a edició. Des de Girona FM, Marc Moreno.
Les primeres reunions per preparar-lo es van iniciar en el mes de setembre i cada escena es va construir des de zero, amb detalls únics que el fan un dels més destacats de la comarca. El pessebre va incloure un recorregut de mig quilòmetre amb 20 escenes, entre les quals hi havia representacions bíbliques i oficis. Tal com explica l'Albert Bataller, membre de l'organització del pessebre.
Jo crec que els pessebres vivents ara mateix és la tradició més tendra que es pot fer per Nadal. És buscar un objectiu familiar, després que ens hem aixecat de taula del dinar de Nadal, què fem? I com a família podem venir, petits i grans, tota la família junt. És una activitat que no deixa ningú fora i que realment passes una bona estona, una agradable tarda de Nadal.
L'any passat, el pessebre vivent va comptar amb l'assistència d'unes 2.000 persones, i aquest any s'espera superar aquesta xifra, arribant a uns 2.500 visitants.
I el compte enrere per celebrar el Cap d'Any està activat, resten tan sols dos dies. Precisament aquest migdia, des de les 12, està tenint lloc el primer concert d'Any Nou al Palau de la Música de Barcelona, amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Isabel Rubio.
Aquest tradicional concert amb els vals d'Strauss i la música escrita a Viena per la famosa dinastia de músics com a protagonista s'anirà repetint els propers dies com és habitual. El 31 repetirà a les 12 del migdia, el dia 1 serà a les 9 del vespre, el dia 2 hi haurà doble concert a la tarda i el 4 tindrà lloc l'última sessió a partir de les 9 del vespre.
I Barcelona celebrarà la nit de Cap d'Any amb una festa col·lectiva de gran format a l'Avinguda Maria Cristina, als peus de Montjuïc.
El dimarts, la música, la pirotècnia, el foc i la llum formaran part de l'espectacle que ha dissenyat una companyia francesa. A partir de les 9 del vespre començarà a sonar la música per amenitzar els minuts previs a l'inici de l'esdeveniment. L'espectacle, titulat Barcelona Batega, començarà 10 minuts abans de les 12, amb una coreografia de més de 500 drons i elements pirotècnics acuradament sincronitzats.
També celebraran el Cap d'Any la immensa majoria de municipis catalans. Per exemple, Martorell rebrà el nou any amb una festa del grup Fly a Can Oliveres i les 12 campanades es podran gaudir en directe des de la plaça de les Hores d'aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Martorell, Assumpta Mera.
La festa de cap d'any de Martorell un any més anirà a càrrec del grup Flash. Tindrà lloc les primeres hores de l'1 de gener de 2025 al recinte de la nau 2 de Can Oliveres. Els DJs de l'emissora de ràdio Flashback, Edgar Manchado, Héctor Ortega i Miquel González, punxaran tots els èxits del moment per rebre l'any nou com es mereix. Les entrades es poden adquirir a través del web entrades.martorell.cat. L'entrada general costarà 15 euros i amb el carnet jove de Martorell 8 euros. Un dels DJs de la nit, Miquel González, explica com estan preparant la festa.
I és veritat que tindrem com preparat alguna cançó també especialitzada en Nadal, sobretot per cap d'any. També la pluja de samarretes de Flash FM. Vindrem equipats ja no només com a DJ, sinó també com una mica de performance, també una mica de show entre nosaltres tres. Sobretot qui fa més micro, per exemple, soc jo, l'Edgar i el Héctor són més els DJs, que també fan micro igualment, jo també punxo igualment, però bueno, no repartim d'aquesta manera. I sí que és veritat que ser festa de cap d'any no serà una de més, sinó que també pues, serà un amb algo més també tematitzat per lo que demana la festa, perquè és cap d'any, bàsicament.
Prèviament, la Regidoria de Cultura organitzarà el 31 de desembre les campanades i benvinguda al 2025 a la plaça de les Hores a partir de les 11 de la nit, una cita impulsada fa uns anys pels veïns del barri que ja s'ha convertit en tota una tradició. Hi haurà ambientació musical a càrrec de Pablo i Benz, Raïm Cotilló i tots els ingredients per acomiadar el 2024 per la Porta Gran.
Parlem de més cultura. La primera gala de la cultura del Montsià s'estrena amb un gran nombre de premiats.
Un certamen que neix per valorar la feina de les persones que treballen per promoure la cultura i les tradicions de la comarca. 21 Ràdio, Joan Bericat.
El Teatre Auditori Marta Manzanares, de Sant Jaume d'Enveja, ha estat l'escenari de la primera gala de la cultura del Montsià, organitzada per l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal. L'acte ha omplert l'auditori de música en directe, literatura i fins i tot teatre, en una gala on hi ha hagut vora una vintena de premiats. Un exemple és la coral Signes del Montsià, que ha estat premiada pel seu esforç en aprendre i promoure música al territori.
Sí, és molt important per nosaltres perquè estem tot l'any ensenyant. Quan és temps de Nadales, com ara post-Nadales, quan és, doncs, bueno, fem tot el que ensaiar, totes les cançons, en lo Pau, que pobre té superpaciència amb nosaltres perquè la majoria no sabem música.
La gala ha comptat amb una gran representació de tots els municipis de la comarca i des del Consell ja miren cap a l'any que ve.
I el Museu de Valls és l'escenari fins al mes de març de l'exposició Galeria de Vallencs Il·lustradors, que recull l'obra d'artistes nascuts o vinculats a Valls o a l'Alt Camp que s'han mogut en el camp de la il·lustració. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
La mostra, comissariada pel crític d'art Quim Torres, posa en valor i reivindica l'obra de 13 creadors vallencs. Aquests busquen diferenciar el dibuix i les arts visuals per la seva finalitat i manera d'expressar-se, normalment acompanyats d'un text o un concepte concret que vol representar o enfatitzar. Fenòmens com la popularització del còmic o el fet que sigui una disciplina que pugui treure rendiment econòmic fora del món de l'art ha encoratjat a molts artistes a dedicar-se a la il·lustració, generant una infinita varietat de treballs i estils i trencant les línies entre expressió artística i encàrrec.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de bàsquet. A la Lliga CB, el bàsquet Girona ha caigut contundentment aquest migdia. De fet, el partit acaba d'acabar a la pista del Saragossa per 96 a 68 i l'equip no aixeca cap. Avui hi ha clàssic. El Barça juga a la pista del Madrid a partir de 8:45 buscant redimir-se de la desfeta europea de divendres a casa.
Els de Joan Peñarroy acumulen una mala ratxa de resultats a l'Eurolliga i es mostren irregulars a la competició domèstica.
Abans del clàssic, però, el Baxi Manresa rebrà el Baskonia a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Els vegencs volen fer que la derrota al Nou Congosa davant del Morabanc Andorra l'últim partit disputat a casa sigui una raresa i intentarà derrotar diumenge el Baskonia. Els homes de Diego Campo han preparat durant aquests dies de festes nadalenques un partit que es presenta molt complicat. Escoltem l'entrenador del Baxi Manresa.
Porque en todas las posiciones tienen uno o dos jugadores que sobre todo son capaces de generar ventajas desde el bote para finalizar desde cerca, te finalizar desde tres puntos, bueno, que se está conformando un nuevo bloque, ¿no? Con un entrenador nuevo, con los jugadores nuevos, con lo cual, más la Euroliga, que exige tanto, pues como siempre digo sobre estos equipos, necesita un tiempo. La calidad la tienen, jugando fuera en ACB están muy bien en los últimos partidos.
Cal veure si podran comptar des del conjunt vegenc amb Guillem Jou amb una petita lumbàlgia i amb Musa Sagnia amb una afectació vírica. Com al·licient per l'enfrontament, tant el Baskonia com el Manresa es troben a fora dels llocs que donen accés a la Copa del Rei, però a poca distància. A més, pels bascos aquest seria un objectiu prioritari.
D'altra banda, en futbol sala avui es disputen les semifinals de la Copa Catalunya masculina.
L'Hospitalet Bellesport s'enfrontarà al Barça a partir de 4:45 de la tarda. Televisió L'Hospitalet, Andrés Rubio.
No serà un Nadal habitual a la EB Sport. El primer equip masculí es va classificar la temporada passada per a la final 4 de la Copa Catalunya. Aquesta fase final es disputa normalment a l'agost o setembre, però el Mundial de Futbol Sala va obligar a canviar-ho per al desembre. I ara arriba el gran moment per a l'equip de Borja Burgos, que jugarà la seva semifinal a Santa Coloma contra tot un Futbol Club Barcelona.
Pensar en gaudir, jo crec, d'aquesta final a 4, gaudir i competir-la. Al final, si estem allà, és amb l'objectiu, com sempre, de sortir a guanyar, sabent i entenent que, pues, bueno, que és molt, molt complicat. Però crec que bueno, hem d'afrontar-ho així. Crec que ha de ser també, doncs, bueno, un dia on exigir-nos la nostra millor versió, que aquesta millor versió ens porti a fer una segona volta amb això, amb realment donar el 200%, i si ho fem, doncs, ojalà puguem donar la campanada, o almenys que la gent pugui veure un partit competit.
En cas de superar la semifinal, l'Hospitalet Baseball jugaria la gran final de la Copa Catalunya el dia següent, dilluns 30, contra el guanyador del Mataró, Indústria Santa Coloma.
I el futsal Màrlex Mataró buscarà un lloc a la final davant l'Indústria Santa Coloma a partir de 6:45.
La fase final, com deia el company, es disputa íntegrament a la pista de l'equip colomenc, vigent campió de la competició, i la final es jugarà demà dilluns.
També jugarà la final de la Copa Catalunya femenina, que enfrontarà la Penya Esplugues amb el Mamuts Les Corts.
D'altra banda, en handbol, el CAT7 Balomano Granollers va tancar l'any ahir amb una còmoda victòria davant l'Sporting La Rioja. Les vallesanes es van imposar 32-21 en l'onzena jornada de la divisió d'honor femenina. I en futbol, el Barça ha fet aquest matí el tradicional entrenament nadalenc de portes obertes pels aficionats. La cita ha sigut a l'estadi Johan Cruyff, amb bona presència de públic. No hi han participat directament Lamine Yamal ni Ferran Torres lesionats. I un dels grans atractius ha sigut veure a Dani Olmo, el de recent encara no ha estat inscrit a la Lliga, però des del club són optimistes. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
de 3.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Avui vivim l'últim diumenge de l'any, l'últim del 2024, i és un nou diumenge de comerços oberts en festes nadalenques fet que el comerç nota. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Hem superat el Nadal, per tant, el Pare Noel i el Tió, però resten tan sols dos dies per viure la nit de Cap d'Any i una setmana per Reis. Les dates assenyalades pels negocis continuen.
En successos desastrosos, accident aeri aquest diumenge a Corea del Sud. 179 persones han mort arran de l'explosió d'un avió després d'aterrar. Tan sols dos membres de la tripulació s'han rescatat amb vida. El país ha decretat 7 dies de dol oficial.
Un Boeing 737 de l'aerolínia Jeju Air ha sortit a la pista d'aterratge després d'aterrar sense rodes a l'aeroport internacional de Muan, ha impactat contra un mur i s'ha incendiat immediatament.
Avui es compleixen tot just dos mesos de la dramàtica Dana que va tenir lloc al País Valencià i que va deixar 223 víctimes mortals, 3 persones encara desaparegudes i milers de damnificats.
Per això la ciutadania valenciana ha decidit aprofitar la commemoració d'aquests dos mesos per fer una nova manifestació aquesta tarda contra el seu president, Carlos Mazón, a qui continuen assenyalant per la gestió de la tragèdia.
I el primer viatge en metro de la història a Barcelona entre plaça Catalunya i plaça Lesseps compleix 100 anys demà dilluns, quan es donarà el tret de sortida a un any de celebracions.
El suburbà arriba al centenari amb el nombre de passatgers en màxims i amb l'expectativa de superar els 450 milions de viatgers en un any per primer cop.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Sergi Càrcelers, bon dia.
Hola, com estem? Estem tenint aquest diumenge amb molta tranquil·litat a quasi tota Catalunya, a excepció d'aquestes boires i boirines que tornen a haver les terres de Ponent i també a comarques com, per exemple, l'Anoia, encara que en aquells punts ja estan desapareixent. Molt de sol i tranquil·litat, molt poc vent i la mar molt en calma. L'únic que hem de dir és que hi ha temperatures bastant fresques, màximes que avui arriben als 16, fins i tot 17 graus a alguns punts de la costa. A l'interior fa més fresca i per demà no canviarà la cosa. Continuarem amb boires a l'interior i molt de sol a la resta del territori.
En bàsquet avui a Clàssic a l'ACB, el Barça juga a la pista del Real Madrid a partir de 8:45, buscant redimir-se de la desfeta europea de divendres a casa.
Abans del Clàssic, però, el Baxi Manresa rebrà el Baskonia a partir de les 5.
I aquest migdia el bàsquet Girona ha perdut contundentment a la pista del Saragossa per 96-68 i l'equip no aixeca cap. En futbol sala avui es disputen les semifinals de la Copa Catalunya. L'Hospitalet Bellesport s'enfronta al Barça i, d'altra banda, el Mataró s'enfronta a l'Indústria Santa Coloma. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Avui vivim l'últim diumenge de l'any, l'últim del 2024, i és un nou diumenge de comerços oberts. Hem superat el Nadal, per tant el Pare Noel i el Tió, però resten tan sols dos dies per viure la nit de Cap d'Any i una setmana per Reis. Les dates assenyalades continuen i els negocis ho noten.
N'és un clar exemple Andorra, on els comerços han mantingut una línia positiva al llarg d'aquesta setmana de Nadal, quan acostuma a omplir-se de turistes, molts d'ells catalans que aposten per anar a fer algunes de les seves compres per aquestes festes. Els companys de Ràdio Televisió d'Andorra han passejat pels principals carrers del territori i han parlat tant amb propietaris de comerços com amb consumidors.
Alguns aprofiten per passar uns dies i esquiar, però la majoria venen a passar el dia i de fer les últimes compres de Nadal. Uns visitants que es mostren generalment satisfets amb el que veuen a les botigues.
Jo crec que, a veure, tampoc hem mirat moltes coses, però per lo que he vist, que m'han tratat a una tenda, està, en plan, està bastant bé, bastant normal.
A nosaltres aquí ens convé comprar, perquè som de la Cerdanya, tenim preus una mica bastant excessius i tot és molt limitat. Llavors aquí ens convé.
Sí, a veure, ara potser ja no es noti tant la diferència de preus com abans, però sí, una mica es continua notant.
Nos encanta, sí. Somos repetidores, volvemos cada año y sí, nos gusta mucho.
Per l'altra banda, els comerços mostren satisfacció per les vendes fetes durant el Nadal, que han augmentat lleugerament en molts casos respecte a l'any passat.
Bueno, la valoració en principi és positiva. S'ha treballat moltíssim, hi ha hagut moltíssima gent. Fins i tot, bueno, les vendes crec que han anat lleugerament a l'alça, potser no molt, no tot el que voldríem.
Sí, o sigui, aquest cap de setmana ha vingut molta més gent que la setmana passada i la veritat que es nota bastant, la gent està també pujant molt més aquí a la part alta de Carlemany, i la veritat que molt, molt content. La gent també està veient que està evolucionant molt tot, i així que molt content, la veritat.
Bueno, el cap de setmana passat no és que hi hagi una afluència molt gran, sí que hem tingut alguna clientela bona, però no ha sigut una afluència bastant elevada com altres anys.
L'any encara no ha acabat i l'afluència de gent seguirà sent alta. S'espera, per tant, que s'augmentin les vendes de cara a final d'any.
El proper diumenge 5 de gener i previ al Dia de Reis encara estaran els comerços oberts arreu de Catalunya per les darreres compres, i és que esperar el Dia de Reis, de després de Reis, per anar de rebaixes ja no és una preocupació. Darrerament, les botigues ja no esperen a les temporades de rebaixes per oferir descomptes.
Algunes han aprofitat que les persones estan comprant regals de Nadal i han penjat cartells d'ofertes d'almenys un 20%. Lleida Televisió Segrià, Noelia Burgos.
Cada vegada més les temporades de rebaixes d'hivern i d'estiu es desdibuixen amb ofertes que van sorgint en diferents dies de l'any. De fet, aquest diumenge d'obertura comercial ja es poden veure cartells de diferents descomptes a les botigues de l'eix comercial, com per exemple a Canada House, on la dependenta Evelyn Del Monte ens explica que ja tenen ofertes d'almenys un 50%.
Ens hem avançat a la campanya de rebaixes, tenim rebaixes fins al 50% per incentivar una mica el comerç local i que la gent compri i surti a passejar contenta. Obrim també diumenges per incentivar les compres de la gent que no ha pogut anar a comprar entre setmana perquè també treballa, així facilitem una mica el comerç.
Per alguns compradors, l'obertura dels diumenges és clau per poder completar la llista de regals, tal com afirmen el Manel i també l'Àngels.
Anar a donar una volteta i aprofitar els últims moments per fer les últimes compres per Cap d'Any i per Reis.
Aprofito perquè sempre fa falta alguna cosa i aprofitem.
Cal destacar que la campanya de Nadal suposa pels comerciants de Lleida entre el 20 i el 50% de la seva facturació anual.
Precisament per incentivar el comerç i el turisme al municipi, Banyoles ha impulsat el Joc de la Ramona, una activitat familiar ideada pel restaurant La Carpa i que es basa en el tradicional Joc de l'Oca, però adaptada al municipi i a la comarca del Pla de l'Estany.
Els gegants i capgrossos, les estunes, el bosc de Can Ginebreda o les pesqueres de l'Estany són alguns dels espais, elements patrimonials i entitats del territori que apareixen a les caselles del joc. Ens ho amplien els companys de Banyoles Televisió.
El restaurant La Carpa de l'Estany ha ideat el Joc de la Ramona, una activitat per fer en família basada en el joc de l'oca, però amb elements, personatges i llocs emblemàtics de Banyoles reproduïts a les 53 caselles del taulell. La idea va sorgir de Simón Rodríguez, responsable del local de restauració, que volia promoure un joc per compartir fora de les pantalles. Ens ho explica la seva filla, Mònica Rodríguez, també gestora de l'establiment.
Que sigui un joc familiar perquè després dongui motiu i interès per conèixer la ciutat l'endemà o a la tarda, i que després digui, ah, mira, això ho hem visitat. Doncs ara surten al Joc de la Ramona. Han anat a fer la volta a l'Estany i han vist les pesqueres que surten en el Joc de la Ramona. Que tot estigui enllaçat i per promocionar la ciutat.
Les il·lustracions han anat a càrrec de l'artista, músic i caricaturista banyolí Quito Pau, i podem descobrir elements singulars de Banyoles i el Pla de l'Estany, com l'arqueta de Sant Martirià, diverses pesqueres, els gegants i capgrossos, el bosc de Can Ginebreda o la Carpa Ramona. Al revers del taulell del joc hi trobem les instruccions i una referència del que representa cada casella. El joc es lliura a l'interior d'un cilindre i inclou el taulell, el dau i les fitxes per a 4 jugadors.
En successos, 179 persones han mort arran de l'explosió d'un avió a Corea del Sud aquest diumenge a les 9 del matí, hora local, a la 1 de la matinada a Catalunya. Tan sols dos membres de la tripulació s'han rescatat en vida. Corea del Sud ha decretat 7 dies de dol oficial.
Un Boeing 737 de l'aerolínia Jeju Air ha sortit de la pista d'aterratge després d'aterrar sense rodes a l'aeroport internacional de Muan. Ha impactat contra un mur i s'ha incendiat. A l'aeronau que cobria el trajecte entre Bangkok, Tailàndia i Muan hi viatjaven 181 persones, 175 passatgers i 6 membres de la tripulació. Tots ells eren sud-coreans, excepte dos tailandesos. Les autoritats investiguen les causes de l'accident, que estaria provocat per un mal funcionament del tren d'aterratge de l'avió per l'impacte amb un estol d'ocells.
D'altra banda, un ampli dispositiu d'emergències continua avui la recerca de la dona de 83 anys desapareguda per Sant Esteve a Garriguella, a l'Alt Empordà.
12 dotacions dels bombers, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i voluntaris busquen l'afectada pel terme municipal i diversos pous de la zona. La filla la va trobar a faltar per Sant Esteve i en va donar l'alerta. El dispositiu de recerca va començar el divendres pels voltants de les 8 del vespre. La desapareguda es diu Dietlin Teixidor i és de procedència alemanya, però entén i parla català.
D'altra banda, la policia local de la Roca del Vallès va detenir aquest dissabte un home per agredir amb una arma blanca un agent del cos i intentar-ho amb un altre policia i un sanitari del sistema d'emergències mèdiques. A més, els Mossos d'Esquadra van detenir divendres quatre lladres al districte de Sants Montjuïc de Barcelona que robaven en domicilis usant cinta aïllant als dits per no deixar pistes. Avui es compleixen tot just dos mesos de la dramàtica Dana que va tenir lloc al País Valencià i que va deixar 223 víctimes mortals, 3 persones encara desaparegudes i milers de damnificats a les comarques de l'Horta Sud, la Ribera Alta, la Foia de Bunyol i la Plana d'Utiel. Per això la ciutadania valenciana ha decidit aprofitar la commemoració d'aquests dos mesos per fer una nova manifestació aquesta tarda contra el seu president, Carlos Mazón, a qui continuen assenyalant per la gestió de la tragèdia.
La marxa recorrerà els carrers del centre de València a partir de les 6 de la tarda sota lema Mazón dimissió. En les dues convocatòries anteriors que van tenir lloc el mes de novembre es van aplegar 130.000 i 100.000 persones, segons les dades de la delegació del govern. Malgrat que fa un mes el govern valencià va decidir remodelar el Consell per crear una vicepresidència per a la recuperació i una conselleria d'emergències, la indignació del poble es manté.
Tornem a Catalunya per continuar parlant de temes vinculats amb l'aigua. Aigües d'Altafulla, el Tarragonès començarà a renovar la xarxa de subministrament d'aigua a principis de l'any vinent, de l'any 2025.
L'actuació té un cost de 433.000 euros subvencionats en un 77% per l'ACA. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
La xarxa hídrica d'Altafulla patirà una renovació parcial, però destacada a partir d'aquest pròxim any. A principis del 25 es vol executar una actuació que permetrà actualitzar unes canonades que es troben en molt mal estat i que són les que subministren aigua potable a les llars de la vila. Aquesta intervenció permetrà que la distribució de l'aigua sigui més eficient i es redueixin les pèrdues que poden haver-hi actualment per la degradació de la xarxa. En concret, es renovaran les canonades d'allò que el president de l'empresa mixta d'aigües i coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, apunta com la part més antiga de Baix Amar.
És el que diríem la quadrícula de la part antiga, més antiga de Baix Amar, no? Que és de Camí del Prat a Pont de Mar i carrer Pescadors, via Augusta. És aquest quadrat dels carrers originals o més antics de Baix Amar.
L'actuació té un cost de 433.000 euros i compta amb una subvenció de l'ACA de gairebé el 77% de la inversió necessària. La resta anirà a càrrec de la mateixa companyia, que enguany ja n'ha recaptat una part a través del nou cànon que es va implantar en la tarifa a principis d'any.
A tot això, el govern impulsarà la construcció d'una potabilitzadora i un nou dipòsit d'aigua a la Vilella Baixa, al Priorat.
Això ho va anunciar aquest dissabte el conseller de Presidència, Albert Dalmau, afirmant que és un projecte en què confien a erradicar el problema de subministrament d'aigua que ha patit el municipi durant la sequera.
El primer viatge en metro de la història a Barcelona entre plaça Catalunya i plaça Lesseps compleix 100 anys demà dilluns, quan es donarà el tret de sortida a un 2025 de celebracions. El suburbà arriba al centenari amb el nombre de passatgers en màxims i amb l'expectativa de superar els 450 milions de viatges en un any per primera vegada.
Els actes de commemoració començaran aquest mateix dilluns al Passeig de Gràcia i s'allargaran fins a finals del 2025. Un dels grans atractius de la programació serà, sens dubte, la visita a les estacions abandonades. Per primera vegada, els barcelonins podran explorar llocs normalment inaccessibles com les mítiques estacions fantasma de Gaudí o Correus, aturadors sense ús que estan escampats per subsol. Però no seran els únics llocs poc habituals que es podran visitar. També es podrà accedir als simuladors on es formen els conductors, a l'emblemàtic centre de control del metro i a la curiosa escala de cargol de l'estació d'Urquinaona.
A més d'aquestes visites, la celebració també obrirà una exposició única amb trens restaurats de les sèries 100, 300, 400, 1.100 i 3.000, els primers que van circular per la ciutat. La mostra tindrà lloc durant el darrer trimestre del 2025.
Finalment, una altra de les activitats més destacades serà la cursa nocturna de 5 quilòmetres pels túnels del metro i també s'organitzarà una cronoescalada a l'estació més profunda de la xarxa, el Coll La Teixonera, que compta amb 74 metres de desnivell. Encara no hi ha dates.
Parlant de transport metropolità, en surt aquest matí la nova ampliació del tramvia de la Diagonal de Barcelona. Un cotxe ha xocat amb el tramvia entre les estacions de Verdaguer i Sicília.
Trama ha donat l'avís passats uns minuts d'un quart d'onze i durant una hora s'ha hagut d'interrompre el servei de la línia T4 entre aquestes dues parades. El turisme s'ha quedat creuat a les vies. Concretament, l'incident s'ha produït a la cruïlla del carrer de l'Avinguda Diagonal amb el carrer de València. No hi ha hagut cap ferit, el vehicle ja està retirat i s'ha restablert la circulació.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassionat. A la butaca enamorat. Tria Teatre i emocionat.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària?
A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Són 3:15, continuem parlant de notícies de proximitat. L'antiga fàbrica de Fabra i Coats al districte de Sant Andreu de Barcelona ha tornat a obrir avui diumenge després d'omplir-se d'il·lusió en les dues primeres jornades de portes obertes.
Els més petits visiten el magatzem de joguines dels Reis d'Orient, on follets i operaris màgics ja han començat a treballar per tenir-ho tot a punt abans de l'arribada de Ses Majestats. La fàbrica es podrà visitar cada tarda fins al 4 de gener a través d'uns itineraris de 15 minuts preparats pels ajudants dels Reis.
I una nova edició de la Fira Juga va arrencar ahir a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, la Fira Nadalenca, on la canalla pot passar hores de diversió.
El lloc l'habitual, el poliesportiu L'11, on al llarg d'aquests dies s'hi poden trobar diversos inflables amb tallers de pintacares, dibuixos, també una gran pista d'eslot, més conegut com escalèstric, i amb la participació de les entitats. A partir d'avui fins al dia 4 de gener, la fira romandrà oberta matí i tarda.
I el compte enrere per celebrar el Cap d'Any està activat. Resten tan sols dos dies. Precisament aquest migdia, des de les 12, ha tingut lloc el primer concert d'any nou al Palau de la Música de Barcelona, amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Isabel Rubio.
Aquest tradicional concert amb els vals de Strauss i la música escrita a Viena per la famosa dinastia de músics com a protagonista s'anirà repetint els propers dies com és habitual. El 31 es repetirà a les 12 del migdia, el dia 1 serà a les 9 del vespre, el 2 hi haurà doble concert a la tarda i el 4 tindrà lloc l'última sessió a partir de les 9 del vespre.
Abans, Barcelona celebrarà la nit de Cap d'Any amb una festa col·lectiva de gran format a l'Avinguda Maria Cristina, als peus de Montjuïc.
El dimarts, la música, la pirotècnic, el foc i la llum formaran part de l'espectacle que ha dissenyat una companyia francesa. A partir de les 9 del vespre començarà a sonar la música per amenitzar els minuts previs a l'inici de l'esdeveniment. L'espectacle, titulat Barcelona Batega, començarà 10 minuts abans de les 12, amb una coreografia de més de 500 drons i elements pirotècnics acuradament sincronitzats.
En aquest sentit, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i els bombers han anunciat que activaran un dispositiu d'accés amb filtres de control durant la nit a l'Avinguda Maria Cristina per tal d'evitar la introducció a la zona d'ampolles de vidre, llaunes, patinets elèctrics o qualsevol altre objecte que pogués ser perillós.
Aquesta és la zona que els cossos policials han detectat que concentrarà més gent, tenint en compte les 120.000 persones que hi ha d'haver l'any, que hi va haver l'any passat. A més, l'Ajuntament reforçarà els serveis de neteja per la nit de Cap d'Any.
També celebrarà el Cap d'Any la immensa majoria de municipis catalans. A Terrassa, l'esport i l'espectacle s'uniran per acomiadar el 2024 i donar la benvinguda al 2025.
La Runeada ja és una cursa gratuïta que cada any capta més adeptes, una forma divertida de fer esport on ningú guanya, tothom participa. I a la nit el consistori organitza una rava amb l'artista pluridisciplinar Àlex Martín. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
Els terrassencs i terrassenques tenen una molt bona proposta per aquest Cap d'Any. Una cursa gratuïta de 5 quilòmetres totalment informal, que cada cop aplega més participants, i una festa a la nit per entrar al nou any de la millor manera possible. Com dèiem, la Runeada és la marxa que pot fer tothom, on ningú guanya, amb la qual cosa allò de l'important és participar té més significat que mai. Disfresses, complements, accessoris, confetis i música omplen els carrers i places per allà on la cursa transcorre. Ja hi ha més de 1.000 persones inscrites. I ja a la nit, amb el temps necessari per dutxar-se, arreglar i sopar, l'Ajuntament organitza una festa de Cap d'Any a la plaça del Rector Homs amb un espectacle pensat per tots els públics. Una sessió a càrrec d'Àlex Martín i el seu rave cabaret que alternarà música en directe amb una selecció de temes musicals. Serà des de 11:45 fins a les 3 de la matinada.
Més cultura. La Creu de Terme de Sant Cugat del Vallès ja està beneïda. Recordem que va patir un atac vandàlic fa 3 anys i mig, però centenes de persones s'han reunit aquest matí davant el monestir per assistir a l'acte oficiat pel mossèn Emili Marlès.
L'alcalde Josep Maria Vallès i el comissionat del monestir Domènec Miquel també han presidit la trobada amb el patrimoni del segle XV com a protagonista. Cugat Mèdia, Àlex Suárez.
La Creu del Terme de Sant Cugat ja està beneïda. Centenars de persones s'han reunit aquest diumenge davant el monestir per assistir a l'acte oficiat pel mossèn Emili Marlès. L'alcalde Josep Maria Vallès i el comissionat del monestir, Domènec Miquel, també han presidit la trobada amb el patrimoni del segle XV com a protagonista. La parròquia de Sant Pere d'Octavià ha beneït la creu amb una encensació i ha recitat diversos versicles de l'Evangeli on han cridat a la fraternitat i la germanor que representa aquest símbol. Escoltem ara el rector Emili Marlès.
Ara posem benvinguts a Sant Cugat, llavors posava una creu amb els braços oberts, que era un signe d'hospitalitat. I per tant, aquesta creu aquí també crec que ens ha de recordar que Sant Cugat actual ha de ser una ciutat d'hospitalitat, no? Perquè molta gent ve nova, jo soc nou a Sant Cugat, no? I hem de crear aquesta comunitat, no?, de Sant Cugatencs.
La creu va patir un atac vandàlic el juny de l'any 2021 i va quedar pràcticament esmicolada. Ara s'ha recuperat amb el fust original, tot i que la part superior és una rèplica de resina. La creu històrica s'ha restaurat i s'exposarà al Museu del Monestir de Sant Cugat en els primers mesos de 2025.
Una guia recull 150 elements patrimonials vinculats a la pesca de la Costa de l'Ebre, obra de l'historiador rapitenc Toni Cartes. Des de Ràdio Delta, a l'Eida Baz.
El patrimoni pesquer i acuícola dels pobles costaners de les Terres de l'Ebre s'ha recollit en una guia, obra de l'historiador rapitenc Toni Cartes. La publicació recull 150 elements materials i immaterials de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, del Tebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, la Ràpita i Alcanar. Escoltem a l'autor, Toni Cartes.
Lo que vol és que posar en valor este patrimoni que tenim a cada municipi, que moltes vegades, com que el veiem cada dia, no li prestem cap atenció, i al mateix temps ser una eina que permeti difondre'l, que la gent, no només els del món de la mar, lo coneguen, i a partir d'aquí que entre tots lo podem valorar i així ajudar a conservar-lo.
El treball és el resultat d'un projecte propi del grup d'acció local Pesquer Mar de l'Ebre, cofinançat per la Unió Europea i la Generalitat, que va començar el 2021 amb l'inventari i que veu la llum amb aquest llibre resum. Des de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat han remarcat que aquesta publicació és una eina fonamental per a aquell patrimoni pesquer que ja ha entrat en desús. Aquesta publicació vol esdevenir el punt de partida per a la difusió i posada en valor del ric patrimoni de la mar de l'Ebre.
Fem un apunt musical. El grup murcià Art de Bogotà va tancar el passat vespre un any ple d'èxits i reconeixements amb el darrer dels dos concerts consecutius al Sant Jordi Club de Barcelona.
Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el...
Amb les entrades totalment esgotades en pocs minuts de sortir a la venda, Art de Bogotà ha regalat dos nits platòriques de la seva gira Cowboys de l'A3, que els ha permès consolidar-se com una de les bandes amb més projecció nacional i internacional. Durant aquestes dues nits a la capital catalana, els de Cartagena han repassat els grans èxits de la seva carrera amb els que es van donar a conèixer, amb el seu primer treball La Noche i fins al darrer, que porta el mateix nom que la gira.
Moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol sala perquè avui es disputen les semifinals de la Copa Catalunya masculina.
L'Hospitalet Bellesport s'enfrontarà al Barça a partir de 4:45 de la tarda i el futsal Marlex Mataró buscarà un lloc a la final davant l'Indústria Santa Coloma a partir de 6:45. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Aquest diumenge i per tercera vegada a la seva història, el futsal Mataró serà a unes semifinals de la Copa Catalunya masculina. Ho fa contra l'Indústria Santa Coloma, vigent campió, anfitrió i amb un total de 3 títols al seu palmarès. Una oportunitat pels mataronins de tornar-se a situar a primera plana del futbol sala català. I ho fan no tan sols contra qui defensa el títol i pista, sinó que, a més, el seu entrenador, Xavier Closes, ha estat també entrenador de Niqui de Déu, el tècnic mataroní.
Sí, el Xavi, l'anècdota és que quan jo era petit ell estava Premià de Dalt també, perquè és d'allà, i vam coincidir quan jo era un nen molt petit. Ell va ser entrenador del primer equip, després coordinador, i m'havia fet algunes sessions d'entrenament, i tinc la sort de tenir una relació molt propera amb ell, no? L'any passat, de cara al play-off, vam quedar amb ell per treballar diferents coses, com ho faria ell, i ens va ajudar, així que, serà un partit molt maco, no?, la veritat.
El partit es juga a partir de 6:45 de la tarda diumenge i el guanyador s'enfrontarà o bé al Barça o bé al Bellesport dilluns mateix a 9:15 del vespre.
Efectivament, la fase final masculina es disputa íntegrament a la pista de l'equip colomenc, vigent campió de la competició, i la final es jugarà demà, dilluns.
També jugarà la final de la Copa Catalunya femenina, que enfrontarà la penya Esplugues amb el Mamuts Les Corts.
Parlem ara de bàsquet a la Lliga Femenina Endesa. Aquest migdia s'ha jugat un duel català entre el Joventut de Badalona i l'Espar Uni Girona. L'ha seguit en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, l'Albert Guerra. Albert, bon dia.
Què tal, companys? Bon dia. Doncs sí, l'hem seguit en directe aquest superderbi que s'ha emportat l'Uni Girona, per tant, referma el lideratge del conjunt de Roberto Íñiguez. Ha guanyat de 15 al final, 63-78. Vivi ha estat la millor. Ha acabat amb càntics de MVP, MVP dels aficionats que s'han desplaçat gironins fins aquí. 25 punts i 6 rebots. El seu homònim, MVP Koulibaly, ha acabat amb 24 punts i 10 rebots, però ha estat insuficient perquè la penya no ha pogut plantar cara al topoderós Girona. El Joventut encadena 3 derrotes seguides, lluitant per la Copa. Girona, un partit perdut de 14 jugats.
Moltíssimes gràcies, Albert, per aquesta darrera hora del derbi català. Ahir el Cadí la seu va perdre a casa davant el Saragossa per 60-70 i es manté en l'onzena posició. D'altra banda, la Lliga ACB, el bàsquet Girona ha caigut contundentment aquest migdia a la pista del Saragossa per 96-68. I avui hi ha clàssic. El Barça juga a la pista del Real Madrid a partir de 8:45, buscant redimir-se de la desfeta europea de divendres a casa.
Els de Joan Peñarroy acumulen una mala ratxa de resultats a l'Eurolliga i es mostren irregulars a la competició domèstica. Abans del clàssic, però, el Baxi Manresa rebrà el Baskonia a partir de les 5.
D'altra banda, en futbol, el Barça ha fet aquest matí el tradicional entrenament nadalenc de portes obertes pels aficionats.
La cita ha sigut a l'estadi Johan Cruyff amb bona presència de públic. No hi han participat Lamine Yamal ni Ferran Torres lesionats. Un dels grans atractius ha sigut veure a Dani Olmo. El terrassec no ha estat encara inscrit a la Lliga i es manté com una incògnita si podrà jugar a la segona volta del campionat, malgrat que des del club es mostren optimistes.
En handbol, el CAT 7 Balonmano Granollers va tancar l'any ahir amb una còmoda victòria davant l'Sporting La Rioja.
Les vellesanes van imposar 32-21, l'onzena jornada de la divisió d'honor femenina.
I el número 1 del món d'escacs, el noruec Magnus Carlsen, va decidir ahir abandonar l'edició d'enguany del torneig mundial en la modalitat d'escac ràpid que se celebra a Nova York, del qual és l'actual campió, per no poder vestir amb texans.
La matinada d'aquest dissabte, hora local, la Federació Internacional d'Escacs va negar-se a emparellar l'escaquista en una de les rondes del torneig per incomplir el codi de vestuari de la competició. Davant aquesta decisió, Carlsen, que també va ser multat amb $200, va decidir abandonar completament el torneig.
Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i el micròfons que us ha parlat Guillem Camps i un servidor, Adrià Tella. És el darrer Notícies en Xarxa, edició migdia, cap de setmana d'aquest 2024. Gràcies per escoltar-nos, que passeu un bon diumenge i una bona entrada d'any.
La xarxa de comunicació local.
That's usually right when it creeps up on you. And I know in my heart it's true. Oh yeah, oh yeah. Boy, you got my attention, what's up? My heart is beating. Feelings got me open so much. I think I'm dreaming. Got my hands way up. I surrender to love. What a feeling. So let it on down. What a feeling. I'm losing control. What a feeling. It's like I'm all in time for the world. What a feeling. What a feeling. I used to think I'd never fall in love. It's like my favorite star. I used to stare at every night. Came down from the sky. Oh yeah. Ooh.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Guillem Camps. Com a mínim 179 persones han mort arran